Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutació.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat avenços per garantir l'execució de les inversions a l'Estat a Catalunya. Ha estat al Parlament en una resposta a Junts que li ha reclamat la publicació de les balances fiscals i que comparegui a la cambra per detallar quin model de finançament proposa. La nova presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, s'ha estrenat demanant a Illa si té un model de finançament propi, reclamant la publicació de les balances i assegurant que, amb la proposta de la vicepresidenta Montero, Catalunya no recupera ni un euro dels 22.000 milions de dèficit fiscal. Sales ha demanat que ella comparegui per detallar aquest model.
Però les dades parlen per elles mateixes i la realitat és tossuda. Dels 22.000 milions d'euros que marxen a Madrid i no tornen, amb aquesta proposta de la vicepresidenta Montero, en retornen a Catalunya zero. I per tant, per això avui li demanem aquí la compareixença en seu parlamentària perquè presente d'una vegada per totes el seu model de finançament.
Salvador Illa ha presumit d'haver fixat les línies mestres del nou finançament acordat amb Esquerra Republicana amb el govern espanyol, així com el compromís que l'executiu el presentarà en 3 mesos.
Properament hi haurà avançaments tangibles per poder garantir que l'execució de les inversions a Catalunya es compleix íntegrament. Properament, i estem treballant en aquesta direcció. En fi, senyora Sales, en matèria de finançament estem més a prop que ahir i només una mica més lluny que demà per resoldre un problema que vostès durant molts anys de govern han sigut incapaços de resoldre.
Encara a l'àmbit polític, Juan Francisco Pérez Llorca ha formalitzat aquest dimecres la seva candidatura per rellevar Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana. Segons ha dit, fins ara no ha trobat cap indici que el faci dubtar de la responsabilitat de Vox a l'hora d'investir un nou president que s'encarregui, diu, de la reconstrucció posterior a la Dana. Segons el Popular, en les converses que han mantingut ha vist moltíssima cordialitat i moltíssim sentit de responsabilitat, si no, no s'hagués presentat. Inspecció de Treball detecta més de 17.000 contractes que podrien ser fraudulents. S'ha avisat a més de 8.000 empreses que revisin els contractes temporals o fixos discontinus als treballadors i els converteixin en indefinits si no volen ser sancionades. Aquest any el sistema informàtic que fa servir l'organisme basat en tecnologia Big Data per detectar possibles fraus en la contractació ha detectat gairebé un 16% menys empreses amb treballadors que estan fent frau. I ha arxivat la querella contra l'alcalde de l'Espluga de Francolí per prevaricació, revelació de secrets, calúmnies i assetjament laboral que havia presentat l'exgerent de l'oficina de turisme del municipi.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 19 de novembre i comencem amb la crònica del temps, Lluïsmi Pérez.
Bon dia, déu-n'hi-do la clatellada de temperatura que estem tenint. A hores d'ara el cel està clar a la majoria de comarques del país, però la temperatura no puja gaire. També tenim alguns racons amb núvols baixos o amb boira alta, que és bàsicament cap al Prepirineu. En aquests indrets, temperatura que aquesta tarda passarà poc dels 5, 6, 7 graus de màxima. I on pujarà més la temperatura serà arran de mar, també cap a l'Ebre, però poc més de 14, 15 graus, tot just en aquests moments. Per tant, al llarg de la tarda tornarà a caure en picat aquesta temperatura i sempre amb pocs núvols, aquests que diem del Prepirineu, que no s'acabaran de desfer, i d'altres que apareixeran a l'Alt Pirineu, amb alguna nevada ja aquesta propera vesprada i nit. Pel que fa al dijous, un temps ja molt ventós a les comarques de l'Empordà i de l'Ebre, i alguns núvols es formaran entre la costa barcelonina i el sud de la Costa Brava, amb alguna pluja que anirà caient i amb fred. També algunes nevades intermitents a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de creativitat col·laborativa entre infants i intel·ligència artificial, amb un exemple que s'ha produït a Badalona. Parlarem amb Pep Gatell, president de la Fundació Èpica i membre fundador de la Fura dels Baus. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'arrendament de finques agràries en desús i el kit d'emergència recomanat pel govern de la Generalitat. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Josep Maria Félez, president de la Penya Blaugrana de Sant Cugat. Continuarem amb gastronomia per descobrir una nova proposta a Sabadell, el Remena. I acabarem parlant de música amb Carles Miró, de Camerata Castellà. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. L'empresa municipal Taigua i l'Ajuntament de Terrassa instal·laran aquest mes dues noves fonts urbanes d'aigua potable al centre. Serà el Raval de Montserrat i la plaça Idó. L'objectiu és incentivar el consum d'aigua de xarxa i contribuir a reduir l'ús d'ampolles de plàstic. Són fonts accessibles que tenen un cos de xapa d'acer inoxidable amb reixa d'evacuació anti-esquitxos. Les sortidors de llautó amb acabat cromat mat compten amb un pulsador i un regulador de pressió i control. Amb aquestes dues, la ciutat comptarà amb un total de 291 fonts a carrers, places i parcs. Totes elles estan recollides a l'aplicació Les Fonts de Terrassa. La va presentar a principis d'aquest any l'Observatori de l'Aigua de Terrassa i allí es poden descobrir a través d'un mapa interactiu amb informació de cadascuna i també les seves respectives imatges. Per garantir la seva qualitat, Taigua fa controls periòdics d'aigua de l'aigua subministrada de la xarxa. Aquesta manera permet assegurar el compliment de les condicions sanitàries en les fonts urbanes. Aquest control també es fa periòdicament des de l'Ajuntament a una quarantena de fonts naturals del terme municipal d'on raja aigua que no prové de la xarxa pública.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell comença la construcció de 108 habitatges de lloguer protegit al barri de Can Gambús. El projecte, anomenat Can Gambús 2, inclou dos edificis situats entre els carrers de Malta i el del Kurdistan, on s'hi construiran aquest centenar d'habitatges que tindran uns lloguers que oscil·laran entre els 400 i els 650 euros al mes. Aquest matí s'ha fet l'acte institucional de la col·locació de la primera pedra dels edificis. Els pisos tindran 2 i 3 habitacions i unes superfícies d'entre 55 i 70 metres quadrats. També està previst que els blocs tinguin un pati comunitari, 93 trasters i 123 places d'aparcament. Marta Ferrés, l'alcaldessa, ha explicat que els edificis es construiran segons els criteris de sostenibilitat marcats per la Unió Europea i que, per tant, seran energèticament a cost zero.
Intentant buscar que aquest habitatge tingui un consum energètic que tendeixi a ser nul. No tant per les emissions, que també que ens agrada molt, i per tant per la lluita contra el canvi climàtic, que crec que és una bona notícia, sinó també pensant en els perfils de gent doncs, que ve d'habitatge de protecció oficial i per tant el que no volem és que tinguin masses més despeses més enllà del que és pròpiament l'habitatge i per tant doncs, que pugui tenir, doncs, com els deia, un consum en termes de sostenibilitat nul i en termes econòmics també que tendeixi a ser el menor possible.
Segons l'Ajuntament, els pisos estaran disponibles a mitjans del 2027 i s'hi podrà accedir a través de la borsa de lloguer assequible de Vimusa.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El personal sanitari de l'Hospital Germans Trias i Pujol proposa una darrera aturada per dimecres vinent abans d'emprendre accions més contundents. Així ho ha decidit l'Assemblea de Treballadors, que continua exigint millores en el servei i més contractacions per poder cobrir les necessitats del centre sanitari. Després de les concentracions al vestíbul de les dues últimes setmanes per denunciar la situació límit que viuen, els professionals del Germans Trias s'han reunit en assemblea a la sala d'actes per exposar les problemàtiques que afecten les diferents seccions de l'hospital. La direcció es manté en que comprèn la situació i que està contractant el personal necessari. Tanmateix, els assistents de l'assemblea discrepen i asseguren que les ràtios establertes s'incompleixen. En aquest sentit, Jesús Frías, representant dels sindicats de l'Hospital Germans Trias i Pujol, demana responsabilitats.
I el que sí que hem vist avui, jo penso que ja és hora, després de tot el que ha passat i reconeixement per part de la direcció de l'hospital del problema que tenim, de que alguna persona ha de tenir responsabilitat en aquest tema. I nosaltres mirem directament, i l'assemblea d'avui ha mirat directament a la direcció d'infermeria i més en concret a la directora d'infermeria, que des d'aquí aprofitem per demanar la seva dimissió.
Dilluns vinent està prevista la reunió mensual entre la Junta de Personal i la direcció. A més, dimecres preveuen una nova mobilització al vestíbul per tornar a protestar per la situació. Si les condicions continuen igual i no hi ha avenços, els professionals aniran més enllà amb mesures més contundents que les actuals aturades, amb l'objectiu d'aconseguir més contractacions i no haver de treballar sota mínims.
Gràcies, Anna. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Els pollastres que l'Associació de Criadors de la Raça a Prat vol exposar a la Fira Avícola han donat negatiu a les analítiques a les quals es van sotmetre la setmana passada. Tant l'entitat com el propi Ajuntament estan a l'espera de la confirmació per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per poder fer la mostra. Recordem que el decret del govern espanyol preveu que les comunitats autònomes puguin autoritzar fires i mostres en presència d'aviram sempre que les aus vinguin de la mateixa ciutat o comunitat autònoma i se'n facin proves per descartar la malaltia de la grip aviària. Des del consistori, de fet, són relativament optimistes i vegem avançar que la fira es farà amb o sense pollastres al recinte de la Granja de la Ricarda el cap de setmana vinent.
Gràcies, Luis. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Teatre Principal d'Olot va acollir la gala dels Premis Capital de la Sardana 2025 el passat dissabte. Aquest és un dels actes centrals de la capitalitat de la sardana que enguany s'ha celebrat en aquesta ciutat i que organitza la Federació Sardanista Som Sardana. La gala va obrir amb el lliurament dels guardons commemoratius dels aniversaris de diverses entitats. Entre les distincions va destacar el reconeixement pels 50 anys de trajectòria de l'agrupació sardanista Amics de Castellà, la SAC, així com els homenatges a entitats que celebren els 75 anys. La cerimònia va comptar amb el lliurament dels Premis Capital de la Sardana 2025. El premi a l'entitat va ser pel col·lectiu sardanista de Balaguer, guardonat per la creació de la Sardana de Balaguer. El premi va ser entregat pel castellarenc Joan Ventura, president de la SAC i responsable de l'àrea d'entitats de Som Sardana, i el va recollir el president de l'entitat, Jaume Marvà. La gala es va tancar amb un reconeixement per l'esforç compartit de les entitats i persones que treballen per mantenir viva la tradició sardanista arreu del país.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Saravella, bona tarda.
Sant Cugat compta amb una dotzena d'activitats per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El tret de sortida del programa configurat conjuntament per la Taula per a les Persones amb Discapacitat, el Comissionat per a Persones amb Discapacitat i la Secció de Ciutadania va tenir lloc aquest dissabte amb una desfilada inclusiva i s'allargarà fins al 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. A l'acte de presentació de la iniciativa que porta per lema Cada pas compta, construïm una ciutat inclusiva, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha posat èmfasi en la importància d'implicar tota la ciutadania en la construcció d'una ciutat inclusiva. Quan dic que ho hem de fer entre tots, vull dir, evidentment, les administracions, però també els comerços, les empreses, les escoles i els hospitals, ha expressat l'alcalde. Això o ens ho creiem tots o no ens en sortirem, ha sentenciat. Entre les activitats programades destaquen la sessió de cinema gratuïta de Zootropolis 2 el 29 de novembre, la Fira d'Entitats Socials amb Espectacles Artístics i Musicals el 30 de novembre, l'estrena del videopodcast Discopes Capacitades també el dia 30 i la lectura del manifest el 3 de desembre.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Des del 10 fins al 20 de novembre, que serà demà, la Fundació Èpica La Fura dels Baus acull l'exposició Bademònia 2, un projecte pioner que fusiona la imaginació de l'alumnat del Col·legi Badalonès amb les possibilitats de la intel·ligència artificial. El resultat és el diàleg fascinant entre dibuixos de dimonis creats per nens i nenes i dissenys generats per IA. Marxem fins a Badalona per parlar amb Pep Gatell, president de la Fundació Èpica i membre fundador de la Fura dels Baus, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Pep Gatell. Què tal, Pep? Com estàs?
Molt bones tardes.
Com va sorgir la idea de Bademònia 2 i quins van ser els seus impulsors principals?
Bueno, Bademònia 2, com el seu nom indica, és la segona vegada que ho fem i està dintre d'un marc molt més gran, que és el Programa Europeu de Ciència Performativa. Això consta de dues parts. La primera part és una part, diguéssim, que és el Performance Science Night, que és només una nit que es fa a tota Europa, i és la nit europea dels investigadors. És per donar a conèixer la ciència als ciutadans i sobretot a la gent jove que està començant a estudiar i que es té que tirar cap a una rama més científica. Això és el que busca Europa, no? I després hi ha el Next Generation Performing Science, que és la ciència performativa de la nova generació, que és arribar a aquests científics que arriben a escoles i fan feines amb escoles. I aquí entra el Bademònia. El Bademònia està pensat entre el Centre de Visió per Computador, la Fundació Èpica i el Col·legi de Primària del Badalonès. Això es va agafar un agent des de cinquè de primària a quart d'ESO. Llavors vam recollir 485 dibuixos i està basat, com el seu nom indica, Bademònia, amb el dimoni, de dibuixar el dimoni, que tots els badalonins l'hem dibuixat des de petitets fins grans, no? I és una icona de la ciutat.
Sí.
Llavors vam dir, pues a veure com podem ensenyar amb una intel·ligència artificial a que només faci això. Vam recollir l'any passat uns 1.000 dibuixos i aquest any uns 500 més de l'escola. Els vam passar a la intel·ligència artificial i ara ja pinta com els nens. De fet, tenim una exposició fins al dijous oberta a la Fundació, que tenim 500 dibuixos penjats dels cursos aquests de cinquè de primària a quart d'ESO. I per una banda són els dibuixos dels nens i per l'altra banda, en el mateix full, hem imprès el que ha fet la intel·ligència artificial. Si vas a l'exposició veuràs que és molt difícil ja saber quin és quin. Hi ha uns que són verdaderament fàcils de veure, però hi ha uns altres, sobre la immensa majoria, que no saps molt bé qui ha fet què.
Déu-n'hi-do.
Això està basat en un Stable Diffusion, que és una intel·ligència artificial generativa, però que l'hem ensenyat amb 1.500 dibuixos de nens, i ella va aprenent. Nosaltres fem un Lora, que és donar-li unes pautes de funcionament i li anem acurant el Lora dient-li, pues no, això no va i això no sé què, i sempre partint de dimonis. Llavors ja no cal que li posis dimonis, l'únic que sap fer són dimonis.
Clar.
Però de diferents coses que tu ara li poses un dimoni amb fandilles, cuernos i molta basura al radador, i tot això ja t'ho fa,
ja t'ho crea.
Sí.
I per què vau decidir col·laborar amb el Col·legi Badalonès i amb el Centre de Visió Computadora de la UAB per aquest projecte?
Bueno, de fet, el Centre de Visió per Computador és un dels socis d'aquest programa europeu que vam presentar i ens van agafar. Això és un programa bianual i vam començar amb el Badalonès l'any passat i aquest any també els hem pogut invitar. El que estem oberts, que els pròxims anys fer-ho més escoles, serà més ric. Això ens vam presentar l'any passat al concurs del Dimoni de Badalona, que hi ha un concurs de dibuixos, i se n'agafa un i després es construeix. Ens vam presentar amb aquests dibuixos que havien fet els nanos. Bueno, que de fet, el que fan els nens després és escollir quin li agrada més.
Ells que mateix voten, diguéssim.
Sí, ells voten i acaben escollint un entre tots els nens i nosaltres. Llavors va sortir un d'intel·ligència artificial que va guanyar el segon premi. Per sort, no va guanyar, perquè si no és un premi que té un premi econòmic, a més.
Clar.
Que aquí li haguéssim donat això.
Clar, clar.
Perquè això és un dibuix que de fet està fet per tots els nens del Badalonès. O sigui, la intel·ligència artificial l'únic que fa generar coses i après de tots els altres nens. Mm-hmm. Per tant, és l'únic dibuix que l'han fet entre tots. L'únic únic, no?
I com han reaccionat els nens al veure que els seus dibuixos eren transformats en intel·ligència artificial?
Bueno, ells, els nens ja, fins als primers, ahir van vindre els de cinquè, de primària, que són 10, 11 anys, i tots fan servir ChatGPT.
Clar, és que avui dia també aquesta pregunta és una miqueta com...
Clar, és ja antiga aquesta.
Clar.
Perquè tots vam preguntar i tots van aixecar la mà, tots fan servir el chat, no? El de generatiu. Per tant, el que vam entrar més és a parlar amb ells de la part més, diguéssim, humana de la intel·ligència artificial. Una, que no la tenen que agafar, ni com un amic, perquè no ho és, ni una persona, perquè tampoc ho és. És una base de dades que explica coses.
És una eina de treball, al
final. Sí, per exemple, a la nostra els vam dir, mira, ara poseu-li, en vez d'un objecte que dibuixi, poseu-li un concepte. Un concepte com pot ser alegria, alegria i no sé què més, no? I es torna boja, ja no sap què fer, perquè ja no n'ha après.
Clar.
Llavors, vam estar parlant bastant d'ètica, i és el més interessant, no? Que ells no facin servir aquesta eina per despullar la col·lega o el col·lega que tenen al costat, sinó que facin servir com una cosa creativa que els pot ajudar.
Clar.
A anar més lluny de la seva imaginació, perquè li han donat informació de la seva imaginació, però que no deixa de ser una base de dades que pot ser un company, però no un company de jocs, ni un company per parlar amb ell i descobrir el món. El món el tenen que descobrir amb els pares, amb ells mateixos i amb els col·legues, no?
I quins reptes tècnics vau trobar durant l'entrenament del model dia d'intel·ligència artificial amb els dibuixos dels nens i nenes?
Pues quan li poses 1.000 dibuixos diferents, l'únic que tens que mirar és que no faci bajanades, no? Que no dibuixi coses sense sentit, com tres cames o sis braços o cues molt llargues, i li vas posant en el lore aquests fallos que ha tingut.
I és com que vas... heu d'estar molt a sobre, no? Realment?
Sí, al principi, bueno, quan ella va generant, vas veient què és l'oxisonant i li vas dient, no? Que per aquí no, que millor per allà, millor per aquí, per allà. Però en poc temps vam tindre un lore que més o menys ja funcionava. I ara, si tu li poses dimoni qualsevol cosa, ell fabrica un dimoni amb tot el que li has posat, no?
I un cop entrenat el model, quantes propostes de dimoni va generar la intel·ligència artificial?
Infinit. Pots demanar-li les que... Ara n'ha generat unes 1.000. D'aquestes 1.000 hem penjat 500, enganxades amb els 500 dibuixos dels nens.
I com veu fer la selecció de les 15 finalistes?
Això, nosaltres proposem unes quantes d'intel·ligència artificial i unes quantes dels nanos. I els nanos, com que no saben molt bé, ells van decidint també quines els agraden més.
Clar,
per classes.
Ells voten com una mica cegues, que no saben,
sí,
si el
no
que
saben.
Ha fet és un
no.
company o intel·ligència artificial, no ho
no,
saben.
No, no. Llavors van votant, i en tres de les tres, una només és d'un nen.
Ostres. Altres,
la primera i la segona és intel·ligència artificial. La tercera és d'un nen.
I com van reaccionar quan van saber això?
Crec que no ho saben.
No ho saben.
No. Crec que s'han quedat amb que hi ha un guanyador, un segon i un tercer. Ara, ara ho sabran, perquè ho hem dit aquí.
Els hem aixafatrat la sorpresa.
No, no, és igual, això.
I com has de fer la votació de la dimoni entre els alumnes?
Això és per classes.
Vale.
Ells s'escolleixen, van decidint, aquesta sí, aquesta no. Una mica ho fan a classe, s'escolleixen, la que té més vots passa i passa a l'altra classe i així.
Pel que fa a l'exposició, a més dels dibuixos originals dels alumnes i el que estan creats per intel·ligència artificial,
sí,
què més es pot veure?
Hi ha una explicació del procés, s'expliquem el que passa una mica per dintre de la Stable Diffusion. Quan fa un dibuix, pots anar i proposar-li que en faci un per tu. Et surt un QR que el mires i et baixes el dibuix que ha sortit amb una pantalla gran.
I quines reflexions vosaltres voleu provocar en el públic, especialment pel que fa a joves o famílies, sobre la relació entre humans i intel·ligència artificial?
Bueno, una mica el que apostem també per explicar-li als nanos que han participat. no? Una mica a l'ètica, i és que les humanitzem molt, a les intel·ligències artificials, i no es té que humanitzar tant. És una màquina molt avançada que ens pot ajudar, però no és un company de jocs. I això és el més perillós, que un nano es cregui que està davant d'un company i que faci coses a cegues amb la intel·ligència artificial. Només cal que posi el seu nom, els seus cognoms, i que segueixi la huella digital que té, i veurà que la intel·ligència artificial, quan parla d'ell, s'equivoca. Perquè hi ha moltes dades que no són seves, però que les confon, perquè hi ha 80 nens o 200 nens que s'assemblen molt a ell i que tenen coses molt diferents. Clar. A la seva vida. Només té que posar això per veure com s'equivoca i ja no li farà tant de cas. Això ho podem fer la gent gran, també.
Poses el teu... podeu comprovar vosaltres mateixos.
Sí, ho podeu comprovar, com que s'acosta molt a lo que ets, però veuràs que té molts fallos.
És complicat que encerti al 100%, no?
Al 100% és molt complicat. Llavors aquí veus que no deixa de ser una màquina, que s'equivoca, i que això és el més interessant, que els hi expliquem als nens.
Clar.
Que no a pies juntilles es creguin el que diu la màquina.
I des del punt de vista de la Fundació, quins diries que han estat com els aprenentatges més valuosos en aquesta segona edició?
Bé, l'hem afinat molt a l'Estable Diffusion del primer any, el segon. Aquest any ja dibuixa coses que aprèn que els nens posen el nom. I llavors ella intenta posar un nom. Igual. I els nens posen coses com només plàstics al mar. I ella inventa coses, no? Que no són exactament això. Perquè no és un ChatGPT. No és de generar textos, només genera dibuixos.
Imatges.
Però copia les lletres i a vegades li surt alguna inconexa. Per això sabem que és IA i que no és de nens. Moltes vegades.
Clar.
Aquest és el truco. Si vens a l'exposició, aquest és el truco per saber qui...
Per identificar,
què.
No?
Sí.
I ja, finalment, quina és la vostra visió? És a dir, què signifiquen per la Fundació Èpica projectes com Vademònia en la construcció d'un futur més creatiu?
Bé, nosaltres només en aquest projecte més gran hem treballat amb 30 artistes ara, que tots els textos i totes les imatges que hem fet per la performance ja són generades amb intel·ligència artificial. Clar, també vam posar que vam gastar d'aigua amb uns dipòsits molt grans per fer això, per generar això, la quantitat d'aigua que vam generar, més de 2.400 litros. Amb uns bidons que vam posar perquè el públic fos conscient d'això, no? Això és un gast energètic brutal.
Sí.
Que d'alguna manera tindrem que aturar, parar, perquè no crec que d'aquí a un temps molt proper puguem fer algo que energèticament no gasti tant. Que igual en un futur sí, però ara igual tenim que plantejar-nos que no podem estar 4.000 milions de persones demanant-li coses a la intel·ligència artificial perquè gasta moltíssima energia.
Molt bé, doncs, Pep Gatell, president de la Fundació Èpica i membre fundador de la Fura dels Baus, moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Arriben a 4:45 de la tarda, temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb la Marta Gómez, que és membre de Roda Blava. La tenim al Prat. Marta, bona tarda. Marta, bona tarda. No. Doncs anem a Castellà, a veure si tenim a l'Antònia Pérez, que és directora de l'Escola d'Adults de Castellà. Què tal, Antònia? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. I a Badalona suposo que ens està esperant l'Enric Garí, que és jubilat, s'havia dedicat a la construcció i va celebrar en directe aquí amb nosaltres el seu nou estatus de jubilat. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda i estic molt content de tenir aquí a la tertúlia la directora de l'Escola d'Adults de Castellà.
Ja has coincidit alguna vegada amb ella, crec.
Sí, jo vaig a l'Escola d'Adults de Badalona, de Morera Pomar, a fer un curs d'anglès.
Ah, molt
bé. Molt bé, Enric.
Ens hem
trobat en alguna ocasió a la tertúlia i sí, ho vas comentar en una d'elles, ho recordo. Bueno, espero que et vagi molt bé, el curs.
Jo també.
Quan acabis el curs pots acomiadar, si vols, la tertúlia parlant en anglès. Què et sembla?
Para.
Això són paraules.
No tenim instant.
Home, només seria per dir adeu i fins a la propera.
Goodbye.
O bona tarda.
Goodbye.
No és tant, eh? Escolta, si t'hi poses, jo crec que a final de curs hi arribem. Sí. A veure si tenim... La Marta la tenim a punt? Marta, no? No tenim a la Marta. Val, doncs mentre intentem solucionar la presència i la participació de la Marta, entrem en matèria i anem amb aquesta iniciativa del Departament d'Agricultura de la Generalitat, que ha impulsat aquest concurs públic per arrendar terres agrícoles que estan en desús. Es va crear un banc de terres i d'aquesta borsa, podríem dir, de terres que s'ha generat, hi ha un total de 43 finques que estan inscrites en el registre de parcel·les en desús que doncs entraran a formar part d'aquest concurs públic. I qui vulgui podrà doncs participar per fer-se amb un tros, amb un espai per intentar conrear el que calgui. Hem de dir que són terres que poden ser tant públiques com privades, aquí no s'ha fet distinció, però que estaven en desús i que el que pretén la Generalitat és que tornin a ser explotades a partir de nous arrendataris. D'entrada, la iniciativa com a tal, què us ha semblat? Comences... Vols començar tu mateixa, Antònia?
No, és igual. Cap problema. Mira, bueno, jo penso que és... a veure, com totes les iniciatives, seran de valorar d'aquí a un temps, no? Però sí que és cert que això, bueno, pel que he estat informant-me una mica i he llegit una mica sobre aquest tema, realment ja és una idea que ve des de fa uns quants anys. Es posa en marxa ara, no? Uh-huh. Bé, hem trigat un temps per posar-lo en marxa. Tampoc són, no sé de quanta extensió són aquestes parcel·les. Em sembla que parlem de
són
40.
Són petites, ja.
Sí, sí?
Sí.
No sé exactament la dimensió, però vaja, parlem de 40, 45 parcel·les. Vull dir, tampoc són tantes. I sí que és veritat que, clar, dius, a veure, depèn del tamany, doncs algunes persones podran fer ús per conrear o per fer algunes altres actuacions, però depèn de com, de la grandesa o la petitesa d'aquesta parcel·la, doncs no sé ben bé com ho podran organitzar. A part de que, bueno, estem parlant de que habitualment hi ha un problema agreujat, no?, al camp, no?, que és que, bueno, doncs la gent els hi costa molt anar, que estem parlant de que els costos són doncs molt alts, que el jovent... Bueno, no sé, si volem fer que el jovent hi vagi i que participi, doncs potser haurem d'implicar-nos una mica més, perquè no és tan fàcil deixar, penso, deixar segons quins estatus o quines situacions o quines comoditats per anar a conrear la terra, per exemple, o dedicar-te a cuidar d'un ramat o el que sigui, no? Que podria ser una intenció fantàstica i ho necessitem, no? Perquè tenim el que tenim i necessitem que la gent torni al món agrari perquè està totalment abandonat. Però, bueno, no acabo de veure... No sé, a veure com evoluciona també, no? No sé què penseu la resta o què pensa l'Enric, que és el que està ara.
Has apuntat diverses coses que les anirem recuperant. Uh-huh. Enric, a grans trets, la iniciativa, com a tal, què et sembla?
Em sembla bé. A grans trets em sembla bé. Ara, clar, anem a les particularitats. Comencem. Quin preu s'ha de pagar per aquest tros de terra?
Això és una cosa que no, no s'ha especificat. Sí que s'ha parlat, clar, s'ha parlat d'un contracte privat d'arrendament. Sí. La Generalitat farà com d'intermediari entre l'arrendador i l'arrendatari.
I aleshores, a veure, primer de tot, quin és el preu? Segon, el temps no m'està malament, aquests 7 anys no m'estan malament, perquè és un temps prudencial per saber veure si les coses et van bé o si no et van bé, m'entens? O sigui, en 7 anys també pots agafar una estadística de pluges, de sequeres, m'entens? A veure com et pot anar això. També el preu del material que tu hagis de comprar, m'entens? Són diverses... a més, també una altra cosa. Si t'hi pots apuntar com a autònom o has de crear una societat civil, mantens una societat civil o una societat limitada, que aleshores els costos són més grans. Són diversos punts que calen determinar, però en principi la idea com a idea no m'està malament, ja m'està bé no veure tants de camps abandonats. M'entens? Si es conreuen, diu que pel tema d'incendis també va bé.
Efectivament, doncs, bueno. Efectivament. De fet, els qui poden accedir, segons especifica la informació, poden ser tant agricultors com empreses, entitats socials, però en canvi sí que marquen una prioritat. Diríem, ho volen enfocar més cap a dones i joves que es vulguin incorporar al camp. A veure si tenim ara més sort i saludem a la Marga, Marga Gómez. Sí?
Hola, bon dia, sóc la Marga García. Avui la Marta no ha pogut venir, m'han convidat a mi i ha arribat ara mateix corrent. Molt bona tarda a tothom.
Molt bona tarda i benvinguda. Marga García, exregidora de l'Ajuntament del Prat.
Sí.
Val. És que hem fet un mix. Entre la persona que havia de venir i tu, hem fet aquí un... Hem construït un nou personatge, no? Una nova identitat, però no.
Però jo crec que una entitat molt maca, eh?
Sí?
Perquè la Marta també és una persona molt implicada a la nostra ciutat, no?, en molts temes, i, bueno, jo continuo... des d'allà la prejubilació, mantenir-me una miqueta activa, també.
Val. Has estat el cas del que hem parlat fins ara, del tema de l'arrendament d'aquestes parcel·les en desús?
Sí, ja porto una estona que us estava
molt
escoltant.
Molt bé,
sí.
Molt bé. I què et sembla?
Doncs insuficient.
Val. Però en quin sentit? No parles de la quantitat de terres, no?
No. Val. Parlem de que si no hi ha darrere una forta aposta econòmica, aviam, no arribarem a una estratègia molt marcada ja no només a Catalunya, sinó al país, inclús a Europa, perquè estem parlant de que a tota Europa el camp, l'agricultora, està molt envejida i no hi ha un relleu generacional. El que hem de fer, per una part, crec, és fomentar la presència d'aquests joves, l'accés a la terra, que aquest està molt bé, però aquí el que en principi es marca i he pogut veure per sobre i he escoltat, que és un contracte privat entre privats. No? Vull dir, quan sabem que el jovent avui en dia no té, no és suficient capaç de finançar-se en moltíssimes coses, en l'accés a l'habitatge o el que sigui. O sigui, ha d'haver aquí una aposta econòmica en fomentar aquesta mena de contractes, no? Jo crec que ha d'anar acompanyat al tema del finançament, com suportaran aquests 7 anys els joves... veure una cuita al mercat, tot això és molt complex i jo crec que fa falta una formació, perquè hi haurà joves o dones que estaran en aquest ambient agrícola i potser estiguin una mica més al dia de com funciona això, però evidentment amb una sessió de lloguer de terres es queda molt curt. I després penso que també falta una estratègia més global, no?, d'ajut a l'agricultura, a l'agricultura local, a l'agricultura de quilòmetre zero, no? Sabem lo sacrificat que és l'agricultura, sabem que és per això per el que pràcticament cada vegada es deixen de conrear molts, molts camps i crec que d'una vegada per totes s'hem de posar en sèrio amb aquests temes.
Just has abordat el tema que tenia previst per a la següent pregunta, que té a veure si amb aquest plantejament, aquesta iniciativa és suficient o si caldria acompanyament per part de l'administració, perquè efectivament, com apuntaves, Marga, segurament hi ha joves que per voluntat que tinguin doncs no tenen totes les eines a la seva disposició per tirar endavant tot això, i ja no només únicament pensem en la qüestió econòmica, sinó també en la formació, perquè hi pot haver voluntat, però si no saps ni què has de fer ni per on has de començar, doncs malament anirien les coses. Per tant, sí, però falta reforçar tot això amb l'estratègia i amb l'acompanyament, que sembla que de moment no sabem si serà o si hi és. El tema dels contractes, que siguin de 7 anys, apuntava l'Enric, que de moment ho veu correcte.
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Et sembla
sí,
també?
Perquè jo penso que sí, amb aquest temps jo crec que dona temps a que tot tingui o acabi un cercle i inclús comenci un altre, no? Però quan jo parlo del finançament parlo precisament per això. El primer any no serà res, el segon possiblement tampoc, i mentre aquests joves que accedeixen per primera vegada a conrear el seu espai han de sobreviure.
Mm-hmm.
No? Llavors jo crec que una línia d'ajuts, ja dic, no sé, se m'escapa, no? Però si no va acompanyat d'això d'una línia d'ajudes tant de formació, com en bé has dit, com de finançament, aquest temps o durant un temps, el que sigui, no? Bueno, li falta molt, és un primer pas, també s'ha de dir, si no es fa, mai avançarem.
Mm-hmm. Antònia, no sé si volies afegir alguna cosa.
No, volia comentar simplement una cosa, que hi ha vegades que, bueno, que jo penso que hem de fer una ullada també, no?, al passat, no?, i record, bueno, històricament, no?, s'han fet diferents desamortitzacions aquí a Espanya, no?, en global i altres països també, lògicament, però les desamortitzacions que eren treure les terres, no?, a la gent rica o d'església per vendre-les a la gent que les treballava i que podia estar al camp, doncs no van funcionar, i ho sabem perfectament, perquè qui va acabar comprant les terres van ser els que tenien diners i que es van convertir en més grans terratinents, no? Això també em preocupa, no? Perquè d'alguna manera no sabem, no tenim més informació de com seran aquests contractes, com... Sí, que parla de joves i de dones, però necessitaríem una mica més d'informació, no? Perquè finalment, depèn de com, pot quedar tot en allò que es diu aguas de borrajas, no? Vull dir, una mica... i esperem que no, perquè com, estic totalment d'acord amb els meus companys que és una bona opció i s'ha de tirar per aquí. Però, clar, també el tema de l'endeutament... Bueno, no sé com ho veuran la gent que volia anar a fer aquesta tasca. És complicada, és complicada també, perquè treballar en el camp no, mai és fàcil.
Jo insisteixo que són parcel·les petites, eh? Uh-huh. Que no... Vaja, que no es faran terratinents.
No és per fer negoci. No és per fer negoci.
Sí, són petites.
No és per fer negoci, això, eh? Això és per un manteniment de, bueno, de que tu vulguis tenir un tros de terra, que tu conreis, que treguis un material i que aleshores tu posis a la venda, però com a negoci
però,
no guanyaràs la vida.
Però de què estem parlant? Estem parlant de mitja hectàrea, estem parlant de dues hectàrees, clar, és que tampoc no hi ha aquesta informació, perquè clar, potser dius, són terrenys petits i potser per mi mitja hectàrea és un terreny gegantí i per un altre dirà mitja hectàrea és un terreny petit. No ho sé, clar, depèn del que parlem.
No, jo, mira, la majoria no arriben a l'hectàrea.
Ah, val.
La
val,
majoria.
Val.
Segons la informació... sí, no arriben, és que no arriben a l'hectàrea. La majoria.
Val. Tampoc es poden fer grans obres, certament. Sí, amb 10.000 metres quadrats. Però, bueno, també has de fer un esforç importantíssim, perquè 10.000 metres quadrats, per, a veure, una hectàrea, sembla que no... Però, clar, per treballar una hectàrea has de tenir doncs, les feines adequades, no sé, has de tenir, com ha dit també la Marga, tota una sèrie d'infraestructura que necessites per engegar, no? Per posar en marxa tot. Mm-hmm. Oh, què és el que sona? Uau! Ah. Disculpeu, era el meu telèfon.
Disculpeu. Pensava que... Però no ens has de deixar, no, Antònia?
No. Ah. És que no sé què ha passat.
Que no sigui una alarma d'aquelles que ens obliga a agafar el kit, que després en parlarem del kit.
No, gràcies a Déu, no.
Val.
Una mínima infraestructura sempre l'has de tenir per començar alguna cosa.
Sí,
l'has de tenir, o l'has de tenir prevista, perquè, per exemple, si has de llaurar la terra... Sí. No et dic que hagis de tenir un tractor, però potser sí que hauràs de tenir algú que et llogui un tractor durant un dia o dos. Sí. M'entens? I aleshores, jo no hi entenc jo de camp, però anar a buscar el llavor i no ho sé, què s'ha de fer, què s'ha de
fer. No, això està clar.
Si s'ha d'abonar, vull dir... A veure, el que no és un parc temàtic, això. No és un parc temàtic. Això és posar-te a treballar amb una cosa... Primera, que mínimament t'agradi, perquè si no és tan dura que no aguantaràs ni dos mesos. Sí. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, anar-te a guanyar mínimament la vida. Guanyar la vida significa que tu puguis treure, conrear una sèrie de coses que tu després puguis vendre amb un mercat que, si tu vols, sigui un mercat ecològic, m'entens? I a partir d'aquí, guanyar-te la vida.
Però saps perfectament que per ser un mercat ecològic, per vendre un mercat ecològic, ha d'haver-hi una sèrie de condicions en aquesta agricultura. Ha de ser molt, molt concreta, molt específica, s'ha de controlar molt, perquè si no és ecològic. Això també s'ha de tenir molt clar.
Correcte.
És que
Vinga,
a veure, Marga.
No, clar, és que depèn del que vulguem. Si vulguem que sigui una incorporació de la dona o
dels joves,
per al medi per guanyar-se la vida, per dir-ho d'alguna manera, perquè siguin agricultors, o donar també un servei a aquesta terra, no? És paral·lel perquè una de les clàusules que posa és una cessió a entitats. I jo crec en això. Perquè, per exemple, aquí amb el Prat hi ha una petita mostra que es va fer fa uns anys i ara mateix diria que continua viva, però és veritat que no estic molt al tema, que l'Ajuntament va fer una cessió a una entitat d'una antiga masia que s'havia de reformar amb els seus terrenys, amb una entitat social. En aquest camp l'han treballat joves vulnerables, l'han treballat dones i l'han treballat persones amb discapacitats. I això era magnífic, perquè per una banda eren feines que no havien vist, per una altra banda hi havia professionals que feien aquesta formació. Després van treballar conjuntament amb un grup de formació professional que feien jardins i agricultura. Llavors, posaven en context o a la mateixa safata moltíssimes coses que va acabant en vendre aquell producte eco, producte a un majorista, per dir-ho d'alguna manera, que treballava aquests productes a la ciutat de Barcelona i arreu. Vull dir, això tenia un sentit. Però clar, un sentit perquè havia un acompanyament, evidentment, de subvencions per a aquestes persones. Clar, han de comprar material, han de llogar el tractor, han de saber de fer el compost, han de saber de moltes coses, no? Per això deia que només et deixo la terra i ja està, em sembla poc, no? I em sembla poc perquè per això tenim els horts urbans, evidentment no són tan grans, no? Però què és el que volem? Que la gent faci un tastet de l'agricultura? Perquè amb això hi ha altres fórmules, no? I ja dic, aquesta de l'entitat em posaré més al dia perquè m'ha vingut ara al cap i quan la vaig visitar ja fa uns quants anys realment era una cosa impactant, Cal Tudela. Es diu la masia i el projecte, ara és que ara no me'n recordo.
De fet, un projecte així, Marga, és el que dona sentit a la iniciativa.
Clar.
No?
Si clar, no... perquè hi ha tot a l'abast. Es diu, Ajuntament, com propietari, en aquest cas, pues, cedia el terreny. No? L'escola de formació, el centre de formació professional, durant un temps pues, va cedir els professionals per a l'acompanyament. Havia una contractació de personal per fer de monitors, però monitors que ja sabien, persones que treballaven al camp. perquè si no, no tenia sentit, no? Inclús va haver una mica de rehabilitació de la Masia, vull dir, era un projecte realment molt maco. Un altre dia que porti més informació, parlem d'ell, perquè realment era molt interessant i va acabar amb això, conreant producte de temporada, les enciams, les carxofes, les cols, vull dir... i tenia, pues, tenia un profit, pues, a veure que al final es posava a la venda, però això no és sostenible. Si darrere no hi ha, pues, altres temes.
Diners públics.
Pregunta,
o...
encara funciona això?
És que Enric, és que jo crec que sí, però no estic molt pendent.
No té la informació actualitzada, la Marga.
No. Ara no, però ja et dic, era molt maco, eren els meus temps de regidora, quan estava a Educació, ho van posar en marxa en dues entitats socials, que no eren precisament, no eren d'aquí del territori, no? Bueno, no eren del Prat, però van venir amb aquesta iniciativa que era superinteressant.
Com has dit que...
Recolliré dades. La Masia Tudela. És Cal Tudela.
Sí.
Cal Tudela. Cal Tudela.
Sí, Cal Tudela.
Sí. Però és que ara farem memòria, a veure si abans que acabi el
programa... Ho recuperarem en un altre moment, segurament. Anirem en aquests últims minuts a abordar el segon tema que us proposava, que és un tema que ja l'hem tractat aquest any, perquè ja ens va venir per part de la Unió Europea, més coincidint amb un moment sensible, que semblava que, ostres tu, que està a punt d'esclatar una guerra, i com aquell que diu, ens van posar la por al cos. Ara és la Generalitat de Catalunya qui aquesta setmana ha presentat aquesta nova campanya del kit que recomana la Generalitat per situacions que ens podem trobar cada vegada amb més freqüència, ja són més habituals, no? Casos de fenòmens extrems, com puguin ser les apagades, que tots recordareu, una inundació, que també estan, podríem dir, que a l'ordre del dia, o confinaments. Són qüestions i situacions que ja les tenim com bastant reconegudes. A mi m'agradaria saber si vosaltres, ara mateix, personalment, penseu que esteu preparats per afrontar una d'aquestes situacions, si l'haguéssiu d'afrontar, a casa? Penseu que esteu preparats?
No, ni crec que amb aquestes coses que han dit estiguis preparat per aguantar-ho, això, que vols que et digui. Vull dir que parlem d'una tancada de llum de 24 hores. Bueno, llavors es vale, però tot l'altre, inundacions i coses d'aquestes, jo que sóc creient em posaré a resar. M'entens? Perquè... Què vols que et digui?
De fet, el kit està pensat, ja ens ho han dit també en els altres casos, que està pensat per 72 hores, és a dir, 3 dies fins que algú dels cossos d'emergència et puguin venir a ajudar o solucionin
el tema,
sí, efectivament. Però és veritat, o sigui, ara mateix, si no tenim un kit, l'hauríem de fer, però tenim aquesta qüestions que ens demanen, les tindríem a l'abast? Les tenim a casa? Podríem afrontar una situació d'aquestes? L'Enric diu que no.
Jo, la veritat és que quan va sortir de la Unió Europea, em vaig una mica capficar en el tema,
sí.
I sí que vaig fer una mica de kit, no? Però sí que és veritat que no tinc totes les coses, no? Dius, ostres, sí que tinc aquelles coses que més o menys em van comentar, i de fet les he mantingut, i les he anat renovant, per si de cas, no? Vaig mirant si el paracetamol té caducitat o no sé què, perquè tinc guardat una caixa o no sé què, coses d'aquestes molt bàsiques, o la llinterna, però sí que és veritat que hi ha altres coses que no... Per exemple, no tinc ficades totes els papers que diuen que s'han de tenir guardats, no?, en una bossa, ni segons quines coses no les tinc preparades. Evidentment, hauria de buscar com una boja per trobar res.
És que penseu una cosa, que l'aigua, que és una cosa tan essencial, si hi hagués un tall d'aigua durant 3 dies, potser a casa tindríem un refrescos, una ampolleta de vi, alguna... Però aigua en tindríem?
No. No, jo faig servir aigua de l'aixeta, o sigui, possible.
També, precisament per això?
Precisament per això. No la tinc. Hi ha coses que sí que, bueno, que tens unes llaunes i tens unes piles perquè les tens, però cada cosa amb armaris diferents, no? Sí, sí. Hauria d'anar corrents a recollir-ho tot. També.
No, però jo sí que ja et dic, sí que vaig guardar l'aigua també. Perdona, Enric, sí que vaig fer a cop, bueno, vaig fer 4 o 5 d'aquestes 5 litres d'aigua i vaig reposant, i això que utilitzo aigua de l'aixeta, però sí que és veritat que tinc aquestes 3 ampolles de 5 litres. I dius, bueno, mira, no sé, em va donar en aquella època una mica de dèria i dic, va, guardem-ho per si de cas.
Mínimament preparada estàs.
Bueno, mínimament.
Clar, és que la... Digues, Enric.
Penseu que en aquests casos la gent reacciona d'una manera molt estranya. Quan hi va haver-hi la pandèmia, el que s'acabava dels súpers era el rotllo de paper de vàter.
Sí.
Encara no entenc
què fotia
la gent amb els rotllos de paper de vàter.
Perquè no, la majoria ja no tenen bidet.
Ara ja no.
Però dutxa sí, no?
Sí, clar.
Dutxa sí, no?
Però es van començar a treure els bidets com a bojos i clar, la gent va pensar, ostres, i ara què? Sí, però vaja. En qualsevol cas, sí que és interessant la reflexió sobre el que significa l'autoprotecció, el fet que en aquestes situacions nosaltres també hem de ser actius, no esperar que ens vinguin a solucionar la papereta i que tinguem doncs aquesta predisposició per intentar, com a mínim, tenir solucionada la situació en les primeres hores. No? En un cas d'emergència. Això és el que va dir la consellera Núria Parlon. En parlarem segurament d'aquests i altres temes, però farem un altre dia, ara se'ns ha acabat el temps. Marc, Antoni, Enric, moltíssimes gràcies.
Sí. A vosaltres.
Bona tarda.
Que vagi bona molt bé. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
FM Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Per tu. Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Geroni de Moraga.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Per tu, el programa de Geroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Que jo ja sé que em vas explicar que ens han volgut canviar mentre ens anem fent grans, però hem seguit caminant seguint les nostres passes. Que jo ja sé que els dilluns amargs són els nous dissabtes. Si ets al meu costat, vull saber com ho fas per no ser com els altres. Els secrets que ens hem guardat entre nits improvisant, que per molt que diguin no podran canviar. Digue'm tu què és el que vols, oh,